Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Són les 8, molt bon dia Catalunya, molt bon dia Andorra, d'aquest dimecres 14 de novembre del 2018, dia de Sant Esteve Teodor. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Ahir dimarts van començar a declarar els 24 policies nacionals investigats per les càrregues i l'actuació injustificada i desproporcionada, amb cometes, de l'1 d'octubre. Una declaració que ha de durar fins la propera setmana. Però què van declarar ahir alguns d'ells? Doncs que els votants tenien un caràcter hostil i violent, que portaven objectes perillosos com paraigües o mòbils, que ells rebien ordres no se sap com, no se sap de qui i no se sap quan, que no tiraven els votants per les escales de l'escola Pau Claris o la Mediterrània, sinó que només aixecaven a la gent. O fins i tot que la sang, es veu que en diverses imatges, era presumpta sang perquè podria ser pintura. En fi, com diria aquell...
Eso es todo, amigos.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
I avui el primer pensament del dia, quan passa un minut i mig de les 8 del matí, ens el porta mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Mossèn Joan Busquets i Dalmau ha mort als 84 anys. Era historiador i professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. Va néixer a Girona el 1934 en el si d'una família catòlica, intel·lectuals i artistes, amb escalf noucentista. El seu pare, Lluís Busquets i Molera, fou director del museu i arxiver de l'Arxiu Municipal de Girona i va morir el 1938 en plena Guerra Civil. L'oncle Jaume, escultor i pintor, fou el primer director de l'escola Massana i va refer moltes esglésies destruïdes quan la guerra. Valorat per Gaudí, era l'autor del naixement de la façana de la Sagrada Família, un grup escultòric que es va difondre mundialment arran de la visita de Benet XVI el 2010. Un altre oncle de mossèn Joan, Josep Maria, fou també capellà. Joan Busquets, doctor en Història, el 1994 va publicar la seva tesi, La Catalunya del Barroc, vista des de Girona, la crònica de Jeroni del Real. Les seves col·laboracions a la secció setmanal Fe i Compromís del Punt Diari foren aplegats en un recull i una terra nova. Com a historiador reconegut, mossèn Busquets va presidir la Societat d'Estudis d'Història Eclesiàstica Moderna i Contemporània de Catalunya. Entre els seus llibres sobresurt l'important estudi Martí Luter, Valoració actual de la Reforma i Girona al segle XVII. Persona molt estimada en tots els àmbits i dotat d'una bonhomiosa sornegueria, mossèn Busquets ha estat estretament vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya des de 1987, com a professor del Departament d'Història de l'Església i cap d'aquest departament, i com a degà president de la facultat. A l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, com a professor. Vinculat també a la facultat pel seu càrrec de rector del Seminari Diocesà de Girona i del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya. A nivell pastoral, mossèn Busquets ha exercit moltes tasques de responsabilitat al Bisbat de Girona, vicari general, conciliari de pastoral familiar i a les delegacions de catequesi, ecumenisme i laïcat. El 1995 participà activament en el Concili Provincial Tarraconense com a redactor de la Quarta Ponència. Admirador de Pau VI, sobre el qual havia fet diversos estudis, mossèn Busquets ha mort amb la íntima satisfacció de veure finalment el papa Montini als altars. La missa exequial pel seu etern repòs se celebrarà avui dimecres 14 de novembre a les 4 de la tarda a la parròquia del Mercadal de Girona. Descansi en pau i que ja s'hagi trobat amb els qui l'han precedit i amb ells pugui gaudir de la veritat i la bellesa infinita. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs a 8 i 5 minuts aquest dimecres ens en volem fer ressò del primer esborrany pel Brexit entre el Regne Unit i la Unió Europea, un esborrany, dèiem, pel pacte. Esbrinarem les claus de tot plegat amb el politòleg Guillem Porcells. Coincidint també amb la Setmana per la Prevenció de l'Alcohol, l'ens públic ha decidit engegar la campanya "L'alcohol és responsabilitat de tothom", després d'un estudi on s'indica que el 20% dels menors s'han emborratxat el darrer mes. En parlarem amb el doctor Joan Colom, subdirector general de Drogodependències de l'Agència de la Salut Pública de Catalunya. I just el dia abans de l'inici de la 15a mostra de cinema espiritual de Catalunya, també en volem parlar amb el responsable del Departament de Cinema de l'Arcabisbat de Barcelona, Peyo Sánchez, principal impulsor de la mostra. Com sempre, quan s'acostin les 9 del matí, ens visita la Carme d'Hipercor per celebrar el superaniversari del centre, i a partir de les 9 els estudis de Ràdio Estel, Joies de Vida, amb la joieria Marsans Maluquer, Fídies Actuarios i Remeis de Frare, amb Fra Valentí Serra. Tot plegat amb l'actualitat més destacada, amb bona música i l'equip humà que fa possible aquest programa: en Toni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, en Borja de Maria a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Borja de Maria, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Doncs repassem l'actualitat més destacada, i és que avui comencem amb notícies d'internacional, perquè hi ha diverses últimes hores. Explica'ns quines són aquestes últimes hores, Borja.
Que el nombre de morts en els dos incendis que assolen l'estat de Califòrnia s'eleva a 50, després de la troballa aquestes últimes hores de 6 nous cossos. El foc crema des de dijous i encara hi ha més de 200 persones desaparegudes.
El nombre de morts en els dos incendis que assolen l'estat de Califòrnia s'eleva a 50, com deies, i desenes d'immigrants centreamericans, pel que fa als Estats Units, han arribat avui a la frontera.
És una primera meta en el seu objectiu final d'entrar al país. Estan sent vigilats per la patrulla fronterera nord-americana.
I també una última hora d'Itàlia.
Pocs minuts abans que expirés el termini de la Comissió Europea per presentar uns nous comptes, aquesta mitjanit, el govern italià de coalició del moviment 5 Estrelles i la Lliga Nord s'ha reafirmat en els pressupostos, que preveuen un augment del dèficit del 2,4% del PIB.
El Regne Unit i la Unió Europea van arribar a un principi d'acord sobre la frontera irlandesa, el principal escull de les negociacions del Brexit.
La primera ministra britànica, Theresa May, ha convocat tots els ministres avui a Downing Street per analitzar l'esborrany del pacte.
De fet, el politòleg Guillem Porcells ens farà el comentari de l'actualitat cap a les 8 i 10 minuts. I seguim en política espanyola. Pedro Sánchez no convenç els empresaris amb la proposta que tots els treballadors hagin de fitxar quan arriben i quan marxen de la feina.
La patronal espanyola principal, la COE, no vol que s'obligui. En tot cas, proposa que cada sector ho negociï en el seu conveni col·lectiu. Segons el govern espanyol, Inspecció de Treball podria comprovar que no hi hagi abusos d'hores extres no remunerades i evitar conflictes laborals.
Això sí, acord al Congrés sobre la nova llei de les hipoteques.
A partir d'ara, els bancs pagaran el notari, la gestoria i el registre, i els clients, la taxació i les còpies addicionals de l'escriptura. També ahir al Congrés es va debatre una proposta del PP per protegir el rei i la bandera espanyola i sancionar els càrrecs i treballadors públics que portin o col·loquin llaços grocs a estelades. Per la portaveu de la formació, Dolors Montserrat, el llaç groc representa odi.
El govern xifra en més de 1.800 milions d'euros l'afectació econòmica de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per pèrdua, bloqueig o endarreriments.
El comissionat de la Presidència per al desplegament de l'autogovern, Pau Villòria, va presentar l'informe sobre els efectes dels 100 mesos de l'article 155 en cadascun dels àmbits d'acció del govern.
I finalment ahir va parlar l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, sobre la sentència del 9-N.
Una aberració, un nyap i el dictat del PP van ser les paraules de Mas. L'expresident va comparèixer a Barcelona acompanyat de la resta d'acusats.
Primera nit de presó provisional per als 5 detinguts per abusos sexuals a Santa Coloma.
Un dels menors que els Mossos d'Esquadra van deixar en llibertat es va escapar dilluns a la nit. Se'ls acusa d'agressió sexual sense accés carnal i homicidi en grau de temptativa. Ahir va declarar la noia presumptament agredida.
I com deia el director d'aquesta Santa Casa, mossèn Jaume Aymar, el primer pensament del dia ha mort un dels capellans de Girona amb més implicació en les institucions interdiocesanes de Catalunya, Joan Busquets.
Va morir a la residència sacerdotal del bisbe Sivilla de Girona als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 4 de la tarda a l'església parroquial de Santa Susana del Mercadal de Girona. A més de diverses responsabilitats al seu bisbat, Busquets va ser degà de la Facultat de Teologia de Catalunya entre el 1994 i el 2000. Abans, el 1988 i fins al 1999, també va ser rector del Seminari Major Interdiocesà amb seu a Barcelona.
Per últim, dissabte tindrà lloc el respons per l'etern descans de Montserrat Caballer a la Catedral de Barcelona, en directe per Radio Estel.
La cerimònia organitzada per la família de la soprano serà a la 1 del migdia i estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona.
Si sortim de casa a aquesta hora i anem cap al quiosc, què hi trobarem?
La xifra que us avançàvem fa uns instants de l'efecte de l'article 155 a Catalunya encapçala el punt avui 1.800 milions, diuen en portada. El periòdico, la gasolina i el dièsel es prohibiran el 2040. La Vanguardia, May pacta amb la Unió Europea i s'enfronta avui al seu govern. Brexit, titula en lletres grans l'Ara, l'acord May i Unió Europea en mans dels Tories. Pel que fa al Mundo, la Secretaria d'Esports també va eludir impostos en una societat instrumental, La Razón. La reforma de la llei del Consell General del Poder Judicial consagra el repartiment polític i l'ABC, una benzinera molt antiga. I amb aquest títol, 2050, adeu a les benzineres.
Obrim àrea de serveis. Si sortim de casa també a aquesta hora, hem de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia. Augment dels núvols avui arreu de Catalunya. Uns núvols presents ja en aquests moments a tot el país. També amb algunes boires que afecten molts punts de l'interior i del prelitoral. Aquestes boires s'aniran aixecant, però els núvols no marxaran més. De cara a la tarda n'hi haurà més, especialment a les comarques del litoral i del prelitoral, on ho faran vents més humits, vents de mar cap a terra. Fins i tot, avançada la tarda, no descartem algun ruixat dispers a punts de la costa de Barcelona, costa de Girona principalment. A la resta de Catalunya són menys probables, però no impossibles. Les temperatures avui, les màximes, quedaran un pèl més curtes que les d'ahir, baixaran 2 o 3 graus. Tot i això, seran màximes d'entre 14 i 18, 19 graus aproximadament, que per ser mitjans de novembre no és gaire fred. Demà aquests núvols seran molt més abundants, i ara sí que haurem d'agafar el paraigua, especialment a les comarques del litoral. I a diferència de dies anteriors que anunciàvem un cap de setmana amb més clarianes, aquests núvols sembla ser que es quedaran amb nosaltres i, per tant, de cara a divendres i al cap de setmana es mantindrà la nuvolositat força abundant i també la possibilitat d'algun plogim de caràcter feble, especialment a la costa, divendres, no tant dissabte i diumenge.
I com està la situació a la xarxa viària des del RAC? Ens fa un resum Bernat Martínez. Bon dia.
Bon dia. Continuen les complicacions habituals a les carreteres d'aquesta hora. La 2, retencions a l'alçada de Martorell i entre Sant Andreu de Barca i Cornellà. A l'AP7, cues entre Santa Perpètua i Cerdanyola i des de Sant Cugat fins al Papiol, que també afecten a la B23, amb cues en els dos sentits i problemes per enllaçar amb la Diagonal. Aturades a la C58 a l'alçada de Sant Quirze i per enllaçar amb l'AP7, també des de l'Ús fins a Ripollet. I retencions a la C31 des de Badalona fins a l'entrada a Barcelona. Llargues cues a la Ronda de Dalt, a les dues direccions, que obliguen a regular el trànsit als túnels de Vallvidrera, força concessionats des de Rubí. També la Ronda Litoral, aturades des de Santa Coloma fins Montjuïc i entre la zona franca i el port. És tot des del RAC. Bon dia.
Per últim, també important saber quina és la situació del transport públic del país des de Transmet. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. En aquests moments no hi ha problemes destacables per desplaçar-se per l'àrea metropolitana de Barcelona amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a la línia R8 de Rodalies. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Un minut i arribarem a un quart de nou. Com dèiem, aquest dimecres ens en volem fer ressò del primer esborrany d'acord pel Brexit entre el Regne Unit i la Unió Europea. Esbrinem les claus de tot plegat amb el politòleg Guillem Porcells. Senyor Porcells, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Quines són les claus d'aquest primer esborrany d'acord pel Brexit?
Primer de tot, destacar com es va publicar aquest esborrany. Segons els parlamentaris històrics o conservadors britànics, aquest esborrany no els arriba directament als britànics, sinó que els arriba a través d'una filtració a la premsa irlandesa. Mm. I és que Irlanda té molt a dir amb aquest acord, o amb aquest esborrany d'acord, perquè segons s'ha filtrat, o segons es diuen les filtracions, la frontera amb Irlanda del Nord i Irlanda no seria física, sinó només seria una frontera econòmica amb molts pocs aranzels i sense que es notés gairebé els efectes de Brexit entre tots aquests dos països. Això ha provocat que gran part de la bancada més dura del Brexit, els que volien un Brexit dur, per dir-ho així, sense acords ni res, és possible que es revoltin avui contra Theresa May. Estem parlant d'uns 50 membres del Parlament, com també aproximadament 10 ministres podrien presentar la seva dimissió si l'esborrany és realment tal com diuen que s'ha filtrat.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sigui com sigui, però esborrany d'acord, per tant, sembla ser que en setmanes, en mesos, hi haurà acord del Brexit, finalment, i, per tant, tots aquells ciutadans de Gran Bretanya que sortien en massa fa unes quantes setmanes ja per reclamar un nou referèndum pel Brexit, no serà possible, eh? Tot això tira endavant.
Sí, sí, en principi, segons s'ha arribat amb aquest possible acord, que veurem com es presenta realment o què diu, ho sabrem segurament al llarg d'aquest matí, o d'aquesta tarda, depèn de quan ho presenti la primera ministra, no sembla condicionar un segon referèndum. De fet, van entrevistar el líder de l'oposició, Jeremy Corbyn, del Partit Laborista, i va dir que el referèndum s'havia fet, que ells no poden exigir un segon referèndum, però entenen perfectament que no es faci.
Com deia el senyor Porcells, doncs Theresa May també té un panorama polític complicat, no només pel que fa a les files de l'oposició, sinó en el seu propi partit, on li juguen molta gent en contra. També es descarten unes possibles noves eleccions a Gran Bretanya?
No, això justament és el que menys es descarta. Tal com han dit diferents els càrrecs del Partit Conservador, al govern de May li queden els dies comptats.
Guillem Porcells, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i explicar-nos una cosa tan complicada que intentarem seguir des d'aquí, des dels micròfons de Radio Estel, com és l'acord pel Brexit. Moltíssimes gràcies, bon dia.
A vostès, bon dia.
Ets a primera hora, a Radio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Si alguna obsessió podeu haver notat en aquests espais diaris, a banda de la difusió i recomanació de molts fets relacionats, sobretot amb l'aigua, és la d'unes ganes insaciables per millorar el medi ambient i l'entorn social i paisatgístic de la nostra geografia. Avui ens quedarem amb una iniciativa ben propera que ens porta al Baix Llobregat.
L'aigua i la natura.
I és que Agbar i l'Àrea Metropolitana de Barcelona acaben de signar un conveni de col·laboració per la millora de l'entorn social i paisatgístic del riu Llobregat. Un conveni que té com a objectiu generar una visió, definir i portar a terme determinades accions on s'equilibrin aquests valors paisatgístics del riu amb els socials i d'oci. Com es pretenen assolir aquests objectius? Doncs tot actuant en l'entorn, sobretot en tasques de manteniment dels paisatges fluvials basats en una millora de l'aprofitament dels recursos hídrics i la utilització de solucions basades en la natura i la tecnologia smart. Així doncs, amb aquesta col·laboració, Agbar contribuirà al desenvolupament d'aquestes activitats i també, és clar, a promoure l'equilibri mediambiental del riu Llobregat.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda, vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
I 21 minuts, com dèiem, just el dia abans de l'inici de la 15a mostra de cinema espiritual de Catalunya. En volem parlar avui amb el responsable del Departament de Cinema de l'Arcabisbat de Barcelona, Peyo Sánchez, i principal impulsor també de la mostra, senyor Sánchez. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Aviam, aquesta mostra, 15a mostra, que creix i creix, i déu-n'hi-do com creix aquest any, fins a 16 ciutats catalanes que oferiran del 15 al 30 de novembre 72 projeccions de 19 films i dos curts amb Cinefòrum, eh?
Sí, sí. O sigui, estem en un moment, des d'aquesta opció del diàleg interreligiós i del diàleg intercultural, de fer difusió del cinema com a eina al servei del diàleg.
Mm-hmm. Què hi podrem veure amb aquestes pel·lícules d'aquesta mostra de cinema?
A veure, per una part, per als cinèfils i el cinema clàssic, tenim una recopilació de les més importants pel·lícules de Dreyer a la Filmoteca de Catalunya. Uh-huh. Dreyer és un dels directors més importants de la història del cinema des del punt de vista del cinema espiritual. I pel·lícules com La passió de Joana d'Arc, Ordet, La paraula, són pel·lícules imprescindibles en la història del cinema que s'han de veure i, a més, a la mostra tenim una característica diferent de tots els festivals. I és que després tenim un comentarista que fa de cadascuna de les projeccions un anàlisi de les pel·lícules.
Mm-hmm. A més, algunes de les pel·lícules es podran veure a centres penitenciaris, eh? Per què això?
També aquesta vessant educativa i que permet que el cinema sigui una bona influència des del punt de vista espiritual, ha d'arribar a totes les persones i, d'una forma especial, una preferència per les persones privades de llibertat. I, en aquest sentit, la presència a tots els centres penitenciaris de Catalunya de la nostra mostra de cinema.
Mm-hmm. Després de 15 anys, de 15 edicions d'aquesta mostra espiritual, podem dir ja que la mostra de cinema espiritual de Catalunya s'ha convertit en un referent també del cinema?
Bueno, en aquest moment, a nivell mundial, és una mostra pionera i probablement per l'extensió de projeccions és la més important de la relació del cinema i les religions a nivell mundial. De fet, hem tingut un seminari a Barcelona que hem convocat a festivals de tot el món i realment nosaltres som pioners en aquesta dinàmica.
5.000 espectadors que va aglutinar l'any passat, és a dir, déu-n'hi-do la gent que va veure aquesta mostra de cinema i les diferents pel·lícules que s'hi ofereixen. Deixi'm preguntar-li quin és l'èxit, perquè clar, 15 anys són 15 anys, ja en són molts. Quin és l'èxit de la mostra de cinema espiritual de Catalunya?
Bueno, en primer lloc, la intenció d'arribar al públic d'una forma significativa, els preus de les entrades són molt més barats que normalment els festivals de cinema, i després també per la nostra selecció de les pel·lícules. el públic té interès en la qüestió espiritual i nosaltres oferim les últimes pel·lícules i algunes que estan per estrenar. Per exemple, aquest any tenim present pel·lícules encara no estrenades, com per exemple la pel·lícula Contemplació, a punts sobre la ceguesa, o també una pel·lícula molt important, La pregària, una pel·lícula francesa sobre un jove que després d'estar en la drogadicció va a un convent i fa una transformació global de la seva vida. Llavors, la nostra oferta és també una oferta de l'actualitat cinematogràfica des del punt de vista espiritual.
Deixi'm preguntar-li per últim, perquè no volia deixar de parlar sobre aquest tema, i és que precisament l'any Panicar doncs no podia quedar exclòs d'aquesta mostra de cinema, El pensament de Raymond Panicar.
Sí, i de fet tenim una pel·lícula que anirà arreu del territori, que és La tortuga vermella, i que és una forma, és una animació, ha sigut nominada als Oscars d'aquest any, i que és una animació que mostra molt bé el pensament interreligiós i les opcions antropològiques del nostre Raymond Panicar. I en aquest sentit, el fet que aquesta pel·lícula anirà pràcticament a tots els cinemes és una indicació del nostre desig de fer difusió d'aquest any.
Mossèn Peyo Sánchez, responsable del Departament de Cinema de l'Arcabisbat de Barcelona i principal impulsor de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que enguany fa 15 anys, celebra aquests 15 anys. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort en aquesta nova edició de la Mostra.
Moltes gràcies i animar a totes les persones a anar al cinema en la Mostra del Cinema Espiritual.
Moltes bon gràcies dia. A vostè, molt bon dia.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
I a primera hora a Ràdio Estel també gaudim de bona música com la que ens deixava precisament avui, ens deixava el gran Lucho Gatti als 90 anys, i no podíem deixar d'escoltar aquell reloj No cuentes las horas.
Marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. La estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Soy nada. Detén el tiempo. tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Reloj, no marques las horas.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
La veu d'un dels clàssics, un record per Lucho Gatica, que ha mort avui als 90 anys, i precisament el rellotge ens marca ara mateix que són 2:15 de 9 del matí, i per tant hem de saber a aquesta hora a qui li hem de felicitar avui el dia. Ens ho explica, com sempre, l'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès.
Tenim avui Sant Serapi, o Serapió, que era advocat i protector i guaridor dels còlics. Anomenat, en realitat, Serapi es deia Roland d'Escòcia. I aquí, de la mà de Sant Ramon i de Sant Pere Nolasc, va vestir l'hàbit mercedari. Sant Serapió va marxar amb Jaume I a la conquesta de Mallorca. Trobant el martiri l'any 1240 a Alger, quan anava a alliberar captius, sent el primer màrtir de l'Orde de la Mercè. També avui s'escau Sant Josep Pignatelli, nat a Saragossa el 1737, de noble família italiana, o d'origen italià, jesuïta, provincial precisament a Itàlia i peça clau del retorn de la Companyia de Jesús a l'estat espanyol, després d'haver estat expulsada en temps de Carles III. Va morir justament el 1811 a les portes d'haver assolit el seu propòsit del retorn de la Companyia.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Passen gairebé 2 minuts de 2:15 de 9 del matí. Borja de Maria, molt bon dia de nou.
Bon dia, Joan Trias.
I obrim plana d'agenda, i és que els pressupostos i la situació de la justícia són temes centrals avui a la sessió de control al Congrés.
El president del PP, Pablo Casado, recordarà al president del govern, Pedro Sánchez, que va exigir a Mariano Rajoy que convoqués eleccions o es sotmetés a una qüestió de confiança si no tirava endavant els pressupostos.
I per cert, recordeu aquesta data, el Congrés celebrarà el 12 de desembre un debat monogràfic sobre la situació política a Catalunya.
En aquest ple, Pedro Sánchez podria proposar una reforma de l'Estatut i un referèndum per aprovar-la. El debat es produirà a instàncies d'Esquerra i del PDeCAT.
Ho anunciàvem ahir a primera hora amb Ferran Busquets, la Fundació Arrel recorda avui les persones sense llar que han mort a Barcelona.
Serà un acte d'homenatge a les 59 persones sense llar que han mort en els últims 12 mesos a Barcelona. L'acte serà a partir de les 6 de la tarda a la plaça Sant Jaume amb l'objectiu de visibilitzar aquesta realitat.
I el mirador de l'actualitat que avui us pregunta.
Sobre la prostitució, quina creus que és la millor solució per a aquest problema?
I anem cap al món d'internet i les xarxes socials. Que ens expliquen avui?
Doncs a part de les notícies, cada dia ens arriben novetats al nostre mòbil, als nostres timelines de les xarxes socials. I ahir va córrer un molt i molt, molt famós que feia així. Pels qui encara no ho heu vist, aquest home està enmig d'un cinema, enmig de les butaques d'un cinema, entonant, i molt bé, per cert, Bohemian Rhapsody a la cançó I Want to Break Free, volíem dir, enmig de la pel·lícula Bohemian Rhapsody. Què va passar? Doncs en un cinema argentí, aquest diumenge, la pel·lícula es va tallar i aquest home, sense pensar-s'ho dues vegades, va començar a cantar entre mig d'aplaudiments rítmics de la gent. Un doble espectacle que van tenir de franc aquesta gent.
És que quan un és fan d'un grup de música fa bogeries meravelloses com aquesta. Anem a publicitat i de seguida tornem amb l'entrevista. Parlarem amb el doctor Joan Colom, sobre el qual.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11 Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan, aquí, a Ràdio Estel. One, two, three, four.
Si el Nadal és llum, Nova York n'és la màgia. El Club Més Amics et porta a Nova York per viure les llums de Nadal més màgiques. Des de l'emblemàtic arbre de Nadal del Rockefeller Center fins a un creuer pel Hudson inoblidable. Sense oblidar Brooklyn, Harlem, Downtown, Broadway i els espais més emblemàtics de Manhattan. Del 28 de novembre al 3 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Més de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer, a Fides Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fides Actuarios, actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a un quart de 10 del matí, a la Fórmula Estel de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufete Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Més informació a bufeterojas.es. Aquest dissabte 17 de novembre, Ràdio Estel transmetrà en directe el Respons per Montserrat Caballé a la una del migdia des de la Catedral de Barcelona. Un acte organitzat per la seva família amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu i amb l'actuació de l'Orquestra Simfònica i el Cor del Liceu, interpretant el Rèquiem de Verdi. Acompanyats de les magnífiques veus d'Ainhoa Arteta, Maite Beaumont, Nikolai Skukov i Alexander Vinogradov. Aquest dissabte a la una del migdia, el Respons per Montserrat Caballé en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Doncs seguim a Ràdio Estel i és que coincidint amb la Setmana per la Prevenció de l'Alcohol, l'ens públic ha decidit engegar la campanya L'Alcohol és responsabilitat de tothom. Són així.
Des dels mitjans de comunicació hem de donar informació rigorosa i no alarmar la població.
La nostra responsabilitat és vetllar per un consum responsable d'alcohol, donant a conèixer i explicant la normativa i treballar pel seu compliment.
Nuestra responsabilidad es vender alcohol solo mayor de edad.
Des dels centres educatius creiem que el més important és ensenyar a reflexionar els nois i noies sobre el consum de l'alcohol i els seus riscos associats.
Per parlar-ne de tot plegat, comptem ja amb el subdirector general de drogodependències de l'Agència de la Salut Pública de Catalunya, el doctor Joan Colom. Molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia.
Aquesta campanya ens diu que és responsabilitat de tothom, l'alcohol. Per què?
Bé, com molt bé dieu, és una campanya que pretén una mica girar el paradigma habitual, perquè d'alguna manera no pretén tant penalitzar o culpabilitzar, sobretot, a totes les parts que formen part d'aquest tothom, sinó, al contrari, els interpel·la, els implica, d'alguna forma els posiciona en relació a una posició crítica amb aquesta situació, que és una mica diferent. I alcohol responsabilitat de tothom perquè, com molt bé heu dit en el vídeo que he encapçalat el programa, l'entrada, doncs tots i cada una de les persones, tots i cada un dels actors, tots i cada una de les organitzacions, tenim alguna cosa que dir i alguna cosa que implicar-nos per fer el que diem un cert canvi cultural. Mm. L'alcohol té una molt baixa de percepció de risc en la població, hi ha una gran tolerància, està molt introduït a la nostra cultura i, en canvi, cal tenir una mirada crítica. Això no vol dir necessàriament que la gent no pugui consumir. Això vol dir que no hem de tolerar el consum excessiu, el consum de risc o les intoxicacions. I, per tant, això vol dir que des dels centres educatius, des de l'àmbit policial, des dels municipis, des de la nostra pròpia administració, des de la indústria alcoholera, des dels comerciants que venen alcohol, des dels professionals de la salut, des dels mitjans de comunicació, com molt bé dèieu, des de les famílies o dels grups d'amistats o fins i tot d'un mateix, tenim alguna cosa que dir, tenim alguna cosa que fer, tenim alguna posició en relació a aquest tema. I aquest és el que pretenem fer.
Tot plegat després de la publicació d'un estudi on s'indica que el 20% dels menors s'han emborratxat el darrer mes. Tenim un problema, doctor?
Evidentment, sempre diem que l'alcohol és un problema de salut pública molt important, molt important, perquè té un impacte rellevant no tan sols amb les intoxicacions en joves, sinó amb la mortalitat. Un 10% es calcula que l'alcohol és causant del 10% de la mortalitat a la regió europea, incloent Rússia. El 5% és la mitja mundial. D'un 10% també danys potencials per discapacitats o perduts. El 5% és la mitja mundial, és a dir, el doble de la regió europea. És causant de més de 200 malalties o trastorns. Per tant, és un problema de salut pública molt rellevant, molt rellevant. I a part de tots aquests efectes que tothom més o menys pot conèixer, hi ha un efecte incorporat que moltes vegades no som capaços de traslladar prou bé, que són els danys a tercers, els efectes a tercers d'alcohol. A part de dany per un mateix, produeix danys per a tercers, i ho produeix quan conduïm un cotxe sota els efectes de l'alcohol, quan un cas de ser una dona embarassada pren alcohol i pot afectar el seu fill, ho són quan s'associa, no dic causa, sinó s'associa a violència de qualsevol tipus, també la masclista. És a dir, hi ha moltes conseqüències per tercers del consum d'alcohol. Tant és així que un grup d'experts va publicar en una revista tan important com el Lancet un article en el que feien un càlcul de quines eren les substàncies que provocaven dintre les drogues més danys a tercers. I va resultar que l'alcohol era la que més. Per tant, si som capaços de transmetre també aquesta situació i aquest missatge, probablement també podrem, d'alguna forma, generar una major percepció de risc, una major capacitat crítica envers aquest tema, que és l'important.
Perquè, pel que deia, en el canvi, el que cal proporcionar és un canvi de cultura pel que fa a l'alcohol. Cal evitar, d'alguna manera, aquells macrobotellons que es fan entre els joves. Cal evitar que els menors tinguin tan fàcil accés a l'alcohol. I de quina manera?
Cal, efectivament, com diu la campanya, cal implicar a tots els sectors que tenen alguna cosa a veure. I, efectivament, el món comerciant, també el món de la indústria i també el control. El que sabem, de totes maneres, és que la llei és imprescindible i necessària perquè marca el límit d'on, quan i què. Però també és veritat que és molt complexa el poder comprovar el seu compliment, perquè voldria dir pràcticament col·locar un policia davant de cada bar o davant de cada comerç per comprovar que la persona que el pren o que el consumeix o que se li subministra és menor d'edat, o bé, i després comprovar que la beguda que li han subministrat i fer la prova corresponent es tracta d'alcohol. Per tant, això probablement no ho podrem fer mai amb la seva màxima extensió, però en canvi el que sí podrem fer és d'alguna forma conscienciar molt millor a totes les parts implicades, incloent les famílies, els pares quan subministren recursos econòmics als seus fills i les mares, els companys i amics quan compren alcohol per menors, que això també és un fenomen que es dona, conscienciar-los de que és possible comprometre's. Hem fet, per exemple, una part d'aquesta campanya va dirigida als comercials, als comerciants, a 11 municipis, quasi 800 establiments, han participat en una campanya que es diu "Si ets menor, sense alcohol", que consisteix en, a banda del compliment de la llei, òbviament, doncs un compromís addicional, que el que hem vist és que quan hi ha aquest compromís emocional, i no és tan reactiu, és a dir, sanció, sinó que és proactiu, informació, orientació, compromís, encara es compleix molt millor. I aquest és l'objectiu. Reforçar, apoderar a totes les parts implicades en el procés perquè s'impliquin en una visió més crítica en relació a aquest tema.
Quan parlem de franges d'edat, doctor Colom, és evident que l'alcohol no és el mateix. És a dir, quan parlem d'una generació ja adulta, doncs estem parlant de copes de vi, de cerveses de qualitat, poder, i quan parlem de menors, normalment doncs parlem de vi de molt baixa qualitat, de barreges. La qualitat de l'alcohol també pot afectar la salut?
No tant. El que és amb això, en alguns països de l'est, en el que utilitzen barreges i absolutament inadequades, és possible, però aquí el que realment importa no és la qualitat de l'alcohol en relació a la capacitat psicoactiva, vull dir, a la capacitat d'alteració del sistema nerviós central. i el canvi i els aspectes conductuals. L'alcohol el que implica és el grau d'alcohol, i per tant, perdó, el consum de grams d'alcohol. I per tant, jo puc arribar a un grau d'intoxicació etílica bevent cervesa, bevent vi, bevent destil·lats, dependrà de la quantitat i la freqüència, però l'important, al final, és quants grams d'alcohol estem prenent. I si és veritat que en aquest país el que hem observat és que en els últims anys probablement hem modificat una mica la pauta històrica d'un consum molt freqüent d'alcohol, molt freqüent d'alcohol, quasi cada dia, a expenses de begudes de baixa graduació, tipus vi, hem passat a un consum probablement més important durant el cap de setmana, més intensiu, és a dir, menys període de temps, i el que anomenàvem el patró una mica anglosaxó o nòrdic, no? I, per tant, aquest patró té efectes més aguts i no té efectes tan crònics, però també, realment, com he dit abans, doncs molt relevants per la salut del país.
Doctor, ja sé que igual és una pregunta d'aquestes que em diu, bueno, això poder un antropòleg més que un doctor, però deixi'm preguntar-li per què o quina és la causa que fa que els nostres menors en major mesura poder s'emborratxin cada mes tant.
Bé, no és una única causa, és com he anat explicant al llarg de l'entrevista. L'alcohol és un element clarament transversal. Ho és perquè està molt associat, en primer lloc, òbviament, a l'oci. No s'entén moltes vegades un oci nocturn sense un consum d'alcohol. I a partir d'aquí no s'entén un consum d'alcohol probablement moderat, sinó que hi ha un intent de desinhibició, i amb aquest intent de desinhibició un no controla bé el límit a partir del qual està consumint, i aquella nit que ha començat amb les millors intencions per passar-s'ho bé, desinhibir-se, parlar amb els companys, ballar, compartir en un entorn doncs, fora de, suposo, del control més o menys patern i matern, doncs ha acabat a la millor amb una urgència o un problema. Hem de dir també, és molt important dir-ho, que malgrat ser molts, no és la majoria de persones no els hi passa això, però hi ha un subgrup important, no podem en absolut amagar-lo, que sí que té un comportament molt impulsiu, és a dir, que quan surt el cap de setmana comença a beure i fins que arribi a un punt en el qual no s'hi troba bé. Hi ha molts graus d'intoxicació, eh? Quan nosaltres diem atencions o intoxicacions o ens referim a sensacions relacionades o episodis relacionats amb problemes relacionats amb alcohol. No tenim el coneixement exacte si de cap manera es tracten, per exemple, de comes etílics, sinó de qualsevol alteració, però per això no important, relacionada amb el consum. Per tant, el món de l'oci nocturn i l'organització de l'oci nocturn és molt problemàtic en aquest sentit, perquè s'associa molt a l'alcohol, i en canvi, com torno a dir, hi ha moltíssima gent que té un comportament completament normal i adient.
Ni que sigui en aquest subgrup, per ser-ne conscients tots plegats de l'abast del problema, aquestes quantitats d'alcohol poden portar l'alcoholisme?
No, una cosa és no necessàriament de cap manera. O sigui, una cosa és el consum d'alcohol i l'altra, com molt bé dieu, és la dependència. Un consum pot ser un consum de risc i voldrà dir que probablement, potencialment, podem tenir molts problemes relacionats amb aquest consum, i un consum de risc no necessàriament comportarà una addicció. L'addicció és quan tenim un trastorn, quan tenim una malaltia, quan es reuneixen tota una sèrie de característiques als quals podem etiquetar, és a dir, etiquetar, identificar, definir aquella persona com una persona malalta, en la qual el seu leitmotiv més important durant la seva vida és aconseguir aquell alcohol, i sense aquell alcohol té un síndrome d'abstinència, té tolerància i, per tant, té dependència. En canvi, un consumidor habitual o experimental o molt habitual pot tenir pics de consum, però no necessàriament ha de comportar una addicció. Però a nosaltres ens preocupa tant el consumidor de risc, perquè és un consumidor que òbviament, va a l'escola, és un consumidor que va al treball, és un consumidor que condueix, és un consumidor que viu el dia a dia i que, per tant, té efectes sobre la seva salut, encara que no sigui la dependència.
Subdirector general de Drogodependències de l'Agència de la Salut Pública de Catalunya, doctor Joan Colom, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí, i sort, molta sort i molta lluita.
Moltes gràcies, i sobretot recordeu als nostres oients que també es poden adherir a la campanya. La campanya està feta perquè qualsevol persona, anònima o no anònima, s'hi pugui adherir amb el lema "l'alcohol és responsabilitat de tothom". Jo m'hi adhereixo, i poden enviar un petit vídeo fet amb el telèfon de forma horitzontal, molt senzilla, a un correu que és alcoholmenysmillor@gencat.cat, o bé utilitzar el hashtag responsabilitat de tothom. És a dir, que agrairem molt el suport de tota la població, perquè el que volem és que aquesta campanya es converteixi en una campanya viral de compromís. Moltes gràcies.
Doncs queda dit, doctor, i evidentment que ens hi sumem i ens hi adherim des d'aquests micròfons de Ràdio Estel. Moltíssimes gràcies per entendre'ns.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I nosaltres continuem amb més bona música, com la que ens canta Andreu Rifé. Estàvem parlant d'això, de lluitar.
Sempre preguntant-me què et passa. El mentir no és per mi. Dóna'm la mà, deixa'm dir-te quin és el bon camí.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Diferents empresaris clients de l'entitat defineixen l'ICF amb paraules que comencen per I, C i F.
Important,
complicitat, fiabilitat.
Impressionant, compromís i formalitat.
Si com ells vols impulsar el teu negoci, pots comptar amb l'ICF. Inversió, crèdit i finançament per a emprenedors i empreses com la teva. Generalitat de Catalunya.
T'imagines a 600 veus de gospel cantant juntes per una bona causa?
El divendres 16 de novembre t'esperem a l'auditori del Fòrum de Barcelona per gaudir del concert de gospel més important que s'ha fet mai a Catalunya. La recaptació anirà destinada íntegrament a Càritas. Ja pots comprar les teves entrades a Tiquetea. Vine i gaudeix del gospel més solidari.
Ràdio Estel.
Avui el David ha canviat de cara, eh?
Benvinguda a la coral d'Hipercor als estudis de Ràdio Estel. No.
Ens anirem de gira en breu.
Sí.
Estem oberts a ofertes.
Exacte.
David García, molt bon dia.
Bon dia.
Carme d'Hipercor, molt bon dia.
Molt bon dia.
Celebrem.
A mi no em saludes perquè he fet tanta vergonya.
Portes una hora dins l'estudi. Ja, no saludo més.
Ja. Està més que saludat.
Ara diràs que faig les notícies.
Està més que saludat, ja, ja eh? Està més que saludat.
Va, bon dia, Borja de Maria.
Hola, hola.
Vinga.
Darrer dia del superaniversari.
Del superaniversari. Però recordem que demà tindrem unes altres ofertes diferents.
Demà noves ofertes d'Hipercor.
Continuarem. I recordar això sí, que avui és l'últim dia per descanviar el val aquest tan preciós que tenim. Avui sí, recordeu, perquè val la pena, que avui és l'últim dia.
Ja l'he canviat, eh?
Tu ja l'has canviat. Adéu, David. I bueno, i lo promès és Déu, de demà portarem el pernil.
Ai, demà.
Ai, demà. Aquí la foto, tots aquí, tots plegats, o sigui, per celebrar-ho.
Lamentarem.
No, esmorzeu, perquè si no us menjareu tant el pernil.
Exacte. Per això no esmorzarem.
Lamentarem molt dir-los als oients lo bo que estava.
Lo bo que està el pernil aquest d'aquesta gran ofertassa, eh?
Però sapigueu tots els oients que el podeu comprar a Hipercor, aquest tipus de pernil, i a més podreu rebre grans, grandíssims premis valorats en 1.500.000 euros. Sorteig de 40 cotxes Ford Focus, 1.500 xecs carburant Repsol de 250 euros, 300 mòbils
Huawei,
65 creuers Costa Cruceros i 1.000 vals regals El Corte Inglés.
Home, escolta, el trobarem a faltar això dels mòbils.
És que no ho dic
sí?
Bé, Carme.
No, però escolta, ell sí que ho fa bé, eh? Clar que sí. Doncs avui, com que és l'últim dia de l'aniversari, teníem aquestes grans ofertasses i després amb electrodomèstics aquests grans descomptes, ho recordem una mica ja que és l'últim dia.
I tant.
Doncs recordar que tenim en gran ofertassa els 3 packs de cervesa Mau 5 estrelles, més estuig de 3 ampolles de vi negre Rioja Criança, 22,68. Té un estalvi de 19 euros.
Que el vi amb el pernil...
Hombre, perfecte. I tant, perfecte. És un indirecte?
No, cap. No, cap.
Robot aspirador i robot Rum 696, atrapa el pèl de les mascotes, té una autonomia de 60 minuts, abans 459, ara amb aquesta sensacional ofertassa 319. O sigui, bueno, i recordem que el telèfon mòbil, ja ho sabeu, eh?
No. Es sincronitza, però no l'inclouen.
I tenim una rentadora Hair final diferit fins a 24 hores, després 15 minuts, antibactèria en la caixa del detergent, 299 abans 419. O sigui, són unes de les grans ofertes.
O sigui, nana Hipercor, podem.
Exacte.
Menjar bé amb el pernil, beure bé amb el vi, rentar bé la roba i rentar la casa amb la màquina aquesta que ho fa sola, eh?
Exacte.
Ho podem fer tot.
Això, escolta...
Hi ha un preu...
Tant les senyores com els senyors, perquè abans eren només les senyores que traiem la pols, però
ara tothom.
Tant per home com per dona, eh? Faltaria més. I recordar que tenim un 15% menys addicional en rentavaixelles amb preu igual o superior a 349 euros. Rentavaixelles indecit, 7 programes, programació diferida, 299,20. Abans, 409. Un 20% menys en planxes de vapor i centres de planxat. Planxa de vapor Philips amb un cop de vapor Solestone, Glean, abans 50 euros, ara 39,90. I un frigorífic Combi no frost, Candy, zona d'alimentació frescos, calaix, portaverdures. I una il·luminació LED disponible en inoxidable, abans 659, ara 499. I recordem que tot el que són amb electrodomèstics, compres ara, o sigui, fantàstic, per avançar el regal per la senyora o pel senyor, i pagues, em pots pagar en 24 mesos sense cap mena d'interessos.
Escolta'm, ofertasses, comoditat en el pagament...
Exacte.
En
exacte.
Qualsevol dels centres comercials.
Exacte, en qualsevol. El Meridiana, a Cornellà i a Girona, per descomptat.
Hi ha un horari, Carme, que si,
doncs mira,
si no vols anar-hi és que no
vols. Doncs mira, comencem ja, que és ara hora d'aquí una miqueta a 9:15, i tanquem també a 2:15, a les 9 de la nit. O sigui que més facilitats, cap.
Carme d'Hipercor, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Demà més,
i fins demà, eh?
Exacte.
No falleu, eh?
Demà més Hipercor aquí a la sintonia de Ràdio Estel.
Una abraçada.
Nosaltres continuem a la sintonia de Ràdio Estel amb Borja de Maria, que tot seguit ens porta tota l'actualitat informativa, i després Joies de Vida, Fídies Actuarios i Remeis de Frara. No s'ho perdin.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
I comencem amb notícies d'internacional, perquè hi ha diverses últimes hores. El nombre de morts en els dos incendis que assolen l'estat de Califòrnia s'eleva a 50, després de la troballa de 6 nous cossos. El foc crema des de dijous i encara hi ha més de 200 persones desaparegudes. A més, desenes de migrants centreamericans han arribat avui a la frontera entre Mèxic i els Estats Units. És una primera meta en el seu objectiu d'entrar al país. Estan sent vigilats per la patrulla fronterera nord-americana. I també d'aquesta mitjanit, poc minuts abans que expirés el termini de la Comissió Europea, el govern italià de coalició del moviment 5 estrelles i la Lliga Nord s'ha reafirmat en els pressupostos, que preveuen un augment del dèficit del 2,4% del PIB. Un dels capellans de Girona amb més implicació a les institucions interdiocesanes de Catalunya, Joan Busquets, va morir ahir a la residència sacerdotal Bisbe Sivilla de Girona als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 4 de la tarda a l'església parroquial de Santa Susana del Mercadal de Girona. A més de diverses responsabilitats al seu bisbat, Busquets va ser degà de la Facultat de Teologia de Catalunya entre el 94 i el 2000. Abans, entre el 88 i el 99, també va ser rector del Seminari Major Interdiocesà. En clau cultural, Diego El Cigala puja a l'escenari del Palau de la Música per recordar alguns dels temes del disc Làgrimes Negres, que compleix 15 anys. Acompanyat de Jaime Calabuc, Jumitus, al piano, Marco Niemets, al contrabaix, i Israel Suárez Piranya, a la percussió. Serà a les 9 de la nit. I us recordem que comença la mostra de cinema espiritual a partir de demà mateix. Per tant, cinema a tot Catalunya, en clau religiosa i espiritual, que podrà gaudir en diverses sales. Les 9 i 2, fins aquí les notícies. Moment de seguir a primera hora, acompanyant-nos amb Joies de Vida, amb la joieria Massans Maluquer.
Ràdio Estel.
Els dimecres, cada 15 dies de les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies de les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. A Marcens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això, cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marcens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marcens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93-205-0960.
Los testamentos no se improvisan. Hay que diseñarlos a la medida de cada familia. En cada hogar hay una historia, y en cada testamento también.
És un consell de Maria Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Doncs ho acabaven d'escoltar fa uns segons. Joieria Marsans Maluquer al carrer Major de Sarrià, número 108, tret dels dimecres, que es passen uns minuts per aquí per revistes. Rosa Marta, molt bon dia.
Molt bon dia.
Joaquim, què tal?
Molt bé, bon dia.
Quan entrau per aquest estudi, em dèieu avui a Joies de Vida, volem parlar...
De la joia moda.
De la joia moda, eh?
Clar, perquè la joieria, hi ha molta gent que té la idea que la joieria és cara. I no és cara, perquè... a veure, hi ha la joieria tradicional, la peça clàssica, depèn del teu pressupost, ens adaptarem i farem la teva peça, que serà aquella i només aquella, no? I després hi ha la joieria moda, que és un complement, i és un complement igual que et pots comprar unes sabates, o et pots comprar un bolso, o et pots comprar una jaqueta, i és molt més barata que moltes d'aquestes peces. Que aquesta és la idea que... Ui, i pues no és caro. No, és que no és car, és que hi ha molts complements, moltes coses, que a més duren anys i panys, o sigui que tu un jersei te'l portaràs una temporada i després ja no te'n recordes. I a sobre no desfàs el jersei per fer-te després una torereta. O sigui, això abans les àvies podien fer-ho o alguna vegada s'havia plantejat fer, però ara no es fa i amb joieria sempre ho pots fer.
Saps què passa, Rosa Marta? Que ara quan deies tot això, jo recordava que certes peces de roba, llibres, quadres, etcètera, etcètera, quan ens diuen, bueno, però és que és un quadre únic, per exemple, de pintura, i per això val tant. Sí. Això no ho tenim present amb la joieria. No tenim present que quan volem justament aquella peça que a nosaltres ens agrada, aquella peça serà única, serà per nosaltres.
Exacte.
I això, evidentment, té un preu, Joaquim?
Exacte. No, a veure, que hi ha molta feina a darrere, com hem parlat a vegades, hi ha molts oficis a darrere de la joieria. Llavors, tu quan vas a comprar el pa, no preguntes a quin preu va la farina. Evidentment, no té res a veure la farina d'aquella barra de pa que estàs comprant. Llavors, hi ha un valor afegit pues de temps, de forn, d'aquell forner. Vull dir, és que tot té una proporció. Per què entra en la joieria i diu, és que quan val gram d'or? Vale, és que una cosa és el gram d'or, que sempre valdrà, perquè tu un cop t'has menjat el pa, adiós. Ja no recicles res. Aquí sempre hi ha un pes d'or que tu en un moment determinat pots reciclar. Per tant, sempre té un valor residual molt més important i un valor residual molt més que moltes peces que tu t'estàs gastant els diners i realment després no es veu. O sigui que la joieria no és cara, la joieria és barata.
Quan dius reciclar, estem parlant de que pots portar una joia a la joieria i reformar-la.
Exacte. A veure, si tu compres una peça de plata, també es pot fer, però juguem amb que la mà d'obra sempre serà més cara que allò que estàs utilitzant.
Bueno, i també hi ha la bisuteria.
Exacte.
Per això està la bisuteria és una cosa que, mira, és usar i tirar, o sigui, perquè passa de moda, la llença se li
donava... No, es fa més lletja...
Aquí estan les discrepàncies que a vegades tenim ella i jo, no?
Perquè clar.
El que m'agrada és la... No, és cert.
Ara m'agrada, que entri a debat.
No, jo he estat callat
fins
ara, no?
Sempre
entri a debat, sempre. A mi, jo soc de la joieria tradicional.
Sí.
O sigui, jo, quan ja vaig començar, era fer aliances, solitars, rosetons, una sèrie de joies que avui en dia, doncs, els rosetons ja han quedat desfasats, però vull dir que hi havia un tipus de joieria que la gent... No, ja, avui en dia pues, han canviat el xip. La gent d'abans... Pues,
no valora tant.
La meva mare porta un anell que li vam vendre nosaltres fa anys i dius, és que continua estant de moda.
Sí, i fa 30 i pico d'anys.
I és preciós, no? La gent d'ara pues, canvia, i volen canviar, i volen portar això, i ara porta... Jo potser estic obsoleto. O sigui, jo em tindria... Tinc 63 anys i penso, ja paro. La Rosa Marta pues, encara és més jove i tal, però jo hi ha un moment...
No mucho más, però bueno.
No mucho más, però jo no entro en el tema de la moda.
No, el que sí que és cert és que dintre de la joieria, parlant de joieria com a peces amb or, amb pedres i així, un disseny no acostuma a tenir... no és perecedero, com diguéssim. O sigui, no passen de moda. És una època, marca una època, i hi ha peces que si són còmodes és igual, són atemporals, o sigui...
I si més no, sempre heu parlat, Rosa Marta, d'aquell valor sentimental.
Exacte,
eh?
Aquest és que això és el més important. Realment, quan parlem de joieria de veritat, no de la joieria moda amb plata o amb plata xapada o amb pedres de fantasia, amb zirconites, això és una joieria moda que te la compres per capís i per, el que dèiem, per conjuntar-te amb aquest jersei o amb aquell vestit del casament, no? Això és un altre tema. Però la joieria de veritat sempre hem de parlar de que té molt més valor que el valor dels diners. Però si tu el que vols és el valor dels diners, sempre hi ha un valor dels diners. Aquestes pedres sempre les podràs desmuntar i posar-les en unes arracadetes o en un penjollet o en una pulsera. És igual.
Joaquim, ha arribat al teu moment, va.
Al teu moment? Pues vinga, el telèfon. 93-205-0960.
No s'ho perdin, la joieria Marsans Maluquer, al carrer Major de Sarrià, número 108. Rosa Marta, Joaquim, com sempre, un plaer.
Moltes gràcies, a vosaltres.
I nosaltres continuem amb més bona música quan passen 9 minuts de les 9 del matí amb Wanda Jackson i aquest Let's Have a Party.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
Vinga, doncs un dimecres més que saludem a aquesta hora en Fra Valentí Serra. Molt bon dia.
Bon dia, pau i bé a tots.
Que bé, que com sempre ens porta aquests remeis de frare i aquestes dietes.
Sí,
sanes i suculentes, a més.
I combinar una mica la tradició remeiera amb la tradició gastronòmica popular, de caire pairal i, sobretot, de caire conventual.
Uh-huh. Quina ens portes avui, va?
Bé, reprenem una mica la temàtica d'aquesta dieta cartujana, monàstica, que no és estrictament vegetariana, tot i que hi ha un gran predomini de llegums i verdures, també hi ha la presència del peix i del formatge.
Això és per el fet de treballar a l'hort?
Clar, la conreria forma part dels entorns monàstics que serveix doncs, pel nodriment i el sosteniment de la comunitat. I llavors hi ha una mica la verdura i l'hortalissa de quilòmetre zero, es pot dir, de l'horta.
Zero, eh?
Sí, de l'horta quasi bé al plat, eh? Però, esclar, hi ha un complement interessant, que és el fet d'incorporar doncs, els ous i els lacticinis, el formatge, i el peix. Del peix ja hem parlat, últimament vam parlar, penso, del bacallà.
Uh-huh.
Avui podem parlar de la llobina.
Que bona.
O llobarro.
Ahir em vaig sopar.
Sí, que és el llop, llobina. En diuen el llop de mar.
Sí.
És un depredador i té bon gust perquè s'alimenta d'un peix excel·lent. I aquell, doncs, s'engoleix. És un peix blanc. És força corrent aquí, a les costes d'aquí a casa nostra. I juntament amb el bacallà, el llucet, doncs és un dels peixos blancs més magres. Aporta poc greix a l'organisme. I gràcies al seu elevat contingut de proteïnes i la seva gran quantitat de vitamines i minerals, el converteixen doncs, en un peix doncs, molt ideal i molt beneficiós pel nostre organisme, ja que aporta doncs, una quantitat doncs, notable, considerable, de potassi i de fòsfor. Ja sabem que el potassi ajuda al bon funcionament de l'activitat muscular i el fòsfor doncs, també ajuda doncs, a la musculatura.
I, a més, com deia Fra, va molt bé el greix de peix, eh?
Sí.
És saludable, no, aquest... és allò, no és com el greix de la carn.
No, aquest és saludable, justament, aquesta mena de gelatina doncs, que porta, és altament beneficiós per l'organisme, perquè sobretot porta aquest grup de vitamines del grup B, que permeten doncs, a l'organisme un correcte aprofitament de tots els nutrients energètics i ajuda també doncs, al bon funcionament del sistema nerviós. Al costat del peix tenim, esclar, el formatge o els formatges, quasi que podríem dedicar un programa només parlant de formatges. N'hi ha un que és dels que té dominació d'origen més antic, que és quin és el seu formatge més famós. Joan, quin deu ser?
El Rocafort, és?
Sí, el Rocafort, que en diuen el formatge dels reis i el rei dels formatges.
Sí, senyor.
I que compta amb denominació d'origen des de l'any 1925, que és quan pròpiament comencen a configurar-se aquests productes en denominació d'origen. I, esclar, és segurament deu ser d'aquests formatges blaus que diuen deu ser el més famós, ja que només aconsegueix la maduració excel·lent i precisa en aquelles coves de la localitat occitana de Rocafort.
Sí, senyor. He tingut l'oportunitat de ser-hi i és una meravella.
És una cosa impressionant. I que té un formatge que té més de 2.000 anys d'antiguitat. I clar, per fer-ne tan sols un quilo, és almenys 5 o 6 litres d'aquella llet d'ovella. I de seguida aquest formatge va tenir un gran prestigi. Sobretot va posar una mica en relleu la seva importància l'emperador Carlemany i després els altres reis francesos, tant Carles VI, Francesc I, Lluís XIV, Lluís XV, els agradava doncs, aquest formatge, els fascinava doncs, el seu gust, a part que és de gran nutriment, és un bon complement doncs, per l'alimentació i certament aquesta adagi que en diuen el formatge dels reis i els reis dels formatges penso que és ben trobat perquè és un...
I tant.
És de gust potent i que pot suplir perfectament doncs, la carn.
I el que fa la natura, perquè estan en aquelles coves on van explicar com es realitzava el formatge de Rocafort, i és totalment natural.
Sí, un procés totalment natural.
Uns microbis que entren dins del formatge i van fent.
Sí, fan el seu curs i li donen doncs, aquest to i d'alguna manera també li donen aquestes propietats també bactericides a favor de l'organisme d'una manera natural.
Fra Valentí Serra, com sempre, un plaer tenir-lo avui a Ràdio Estel.
Un goig estar amb vosaltres. Pau i bé. Adéu.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare.
Ràdio Estel.
Vinga, doncs, 2 minuts gairebé que passen d'un quart de 10 del matí. Continuem amb bona música, amb Àngel Llésser, i aquest Vaig aprendre, i després Fídies Actuarios.
I així és com ho recordo. Va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'n va obrir un univers. Potser només va ser un somni a causa dels deliris de la set. Però alguna cosa dins meu es va moure al sentir la rialla d'aquell nen. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins. Només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. No sé si va ser real quan em parlava de roses i de baobabs o de guineus que eren amics increïbles quan es deixaven domesticar. No responia a les meves preguntes i em regalava un silenci inquietant i em vaig anar fixant en les coses petites que són en realitat les més importants. I allà vaig aprendre petit príncep a dins. Només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre a mirar-me el món d'una manera diferent. I això ho va fer. A les persones grans que sovint ens n'oblidem. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. I ell va ensenyar-m'ho.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Vinga, doncs ja ho saben, com bé saben els oients, cada 15 dies ens visita els estudis de Ràdio Estel Maria Reyes Pérez Domingo. Ella és actuari, doctora en Ciències Econòmiques i professora de la Universitat de Barcelona, a més de membre de Fídies Actuarios. Maria Reyes, què tal? Buenos días.
Buenos días.
A ver, hoy me has traído un tema que yo creo que es un poquito complicado por la gente que lo padece, ¿eh? Son los accidentes de tráfico, pero para autónomos. ¿Y cuál es el papel del actuario, eh?
Sí, claro. Las veces que hemos estado hablando de las consecuencias de un accidente, siempre hemos hablado de una persona que trabaja por cuenta ajena. Uh-huh. Y entonces le queda una pensión de invalidez que cobra durante toda la vida. La cuestión es que los autónomos, a diferencia de un trabajador que lo hace por cuenta ajena, ellos cotizan por una base, o sea, tienen una base de cotización mínima y una base de cotización máxima, y es una elección de ellos, ¿no? Y ellos pueden cambiar de base hasta a finales de los años 40, o sea, cuando ellos van a cumplir 50 años, un poco antes, es cuando la última vez que ellos pueden estar cambiando de base, ¿no? En cambio, la base de cotización de una persona que trabaja por cuenta ajena te la marca tu salario y tu categoría profesional. Por lo tanto, tú no puedes elegir qué cantidad vas a cotizar cada mes. Claro, los autónomos pueden elegir. Y lo usual es que el autónomo considere la cotización como un impuesto al trabajo. Y entonces cotiza lo mínimo posible. Eso quiere decir que automáticamente las prestaciones que está contratando son las más pequeñas posibles. Uh-huh. Y por lo tanto, cualquier problema que luego tenga de un accidente va a cobrar lo mínimo. Y las diferencias que puede haber entre lo que él venía ingresando y la situación que le queda después del accidente puede ser muy grande.
Claro, si tú pagas lo mínimo, recibes lo mínimo, ¿no?
Sí, sí, sí. No, de hecho, hay cada vez más estudios en el cual se comprueba que una persona que está, un autónomo, que está cotizando a la Seguridad Social toda su vida, luego cuando cobra prestación, y te hablo de una jubilación normal, cuando cobra la prestación, si uno suma lo que ha pagado y suma lo que ha cobrado y lo compara, al final ha cobrado como un 40% más de lo que ha pagado en cotizaciones, ¿no? Yo aquí matizaría que, claro, los estudios que yo he visto son variados y dependen mucho del tipo de interés con el que hace los cálculos. Quiero decir con ello que a veces puede ser un 40% y a veces puede ser más incluso, y también menos.
Como siempre, María Reyes, para entender todo este caso de un accidente de tráfico en un autónomo, nos traes un ejemplo, ¿eh?
Sí, es un hombre de Bilbao que uh-huh. me llamó. No sé, parecía que me conociera de toda la vida, y es que estaba muy contento porque había conseguido por fin localizar un actuario que le habían dicho que existían. Y entonces él me contó su problema, y es que trabajaba, tiene un camión, entonces es transportista, trabajaba para una de las empresas líderes en neumáticos, ¿no? Y tuvo un accidente, y como consecuencia del accidente prácticamente no puede mover la cabeza ni los hombros, y entonces le han dado una invalidez total para su trabajo. Con lo cual, esta persona ahora está percibiendo una pensión de invalidez de 420 euros al mes. Claro, lo primero que haces es decirle, bueno, usted tiene ingresos, y porque es autónomo. Los autónomos son más creativos a la hora de rellenar su IRPF que un trabajador por cuenta ajena que tiene la nómina y la empresa ya le da todos los papeles. Y entonces él dijo, sí, sí, yo te voy a dar mi declaración de renta, y me la envió. Y era una persona que declaraba al año 60.000 euros. Quiero decir, no sé si es todo lo que declara. Él dice ganar 60.000 euros y está dispuesto a pagar por ello. Claro, 60.000 euros al año quiere decir que al mes son unos 5.000. La diferencia entre 5.000 y las 420 que cobra, ahí hay un gap, una diferencia enorme, ¿no? Y esto es lo que pide. Oye, es que voy a tener que hablar con la compañía aseguradora. La compañía aseguradora aplica un baremo, pero el baremo, el perjuicio económico que me da, no tiene nada que ver con el perjuicio económico que yo tengo como consecuencia de este accidente. Y entonces por eso acudían a un actuario.
60.000 euros al año, cobraba 420 mensuales por esta invalidez total. Eso quiere decir que pagaba poco.
Pagaba poco. Sí, sí, porque ellos, de hecho, es muy... digamos que hubo una reforma en el año 2011 que ya intentó que los autónomos vieran la seguridad social como un seguro privado. Oye, cotiza más que vas a tener más prestaciones, ¿no? Y hubo muchos autónomos que sí que cambiaron un poco el chip, pero siguen pensando que es un tributo, ¿no? El colectivo de los autónomos es un colectivo especial porque son personas que trabajan. A ver, hay de todo, ¿no? Pero la mayoría de ellos es que le echa muchas horas a su trabajo, ¿no? Son emprendedores natos. Y entonces, esto de estar pagando lo de la seguridad social no acaban de entenderlo.
A todo esto, cuando me decías, bueno, este señor me llamó y estaba muy contento porque descubrió que existían los actuarios. ¿El actuario cuándo interviene?
Bueno, en este caso él lo que quería, porque él no sabía que existieran actuarios, pero su abogada, estamos hablando del País Vasco, Bilbao. Entonces su abogada le dijo, oye, hay que buscar un actuario, y bueno, y finalmente me encontraron a mí a través del Colegio de Actuarios Madrileño, que es la primera vez que me encuentran, pero bueno, me han encontrado. Entonces el actuario lo que hace es que calcula esa cantidad que cada mes este señor ha dejado de ingresar como consecuencia del accidente. Y entonces, primero calcula estas cantidades. El actuario se inventa, ¿no? Se tiene que hacer que novelar. Este señor antes tenía estos ingresos. Era de esperar que tuviera unos ingresos parecidos al año siguiente, porque hay una consistencia en el pasado y nada me hace sospechar que a futuro vayan a cambiar sustancialmente. Y habrá un momento en que se habría jubilado, ¿no? Entonces, esta situación ha cambiado por otra en la cual este señor ha tenido un accidente y recibirá una pensión vitalicia de invalidez, que al ser una incapacidad total, al principio será un 55% de su base reguladora, pero luego, cuando cumpla los 55 años, pasará a cobrar el 75% de su base reguladora. Pero en cualquier caso es la base reguladora, y este señor tenía unos ingresos de 60.000 euros. O sea, este señor siempre iba a tener un gap, ¿no? Pero bueno, ahora lo tiene exagerado por culpa del accidente. Y entonces, estos dos vectores, estas dos rectas que tú haces hacia futuro, la de antes del accidente y la de después del accidente, vas mirando qué diferencias hay entre ellas, y esto lo vas actualizando. Dices, tanto en tanto año. Y además vas asignando probabilidades a que eso realmente ocurra. Y luego además tienes en cuenta el tipo de interés, ¿no? Y ese valor que sale ahora es el perjuicio económico. Lo normal es que en el procedimiento judicial aparece un dictamen, por ejemplo el mío, ¿no? Diciendo que este señor, pues, porque claro, es que este señor solo en 10 años ya pierde 500.000 euros.
Es una barbaridad.
Sí, en los próximos 10 años tú, con respecto a cómo estarías antes, ya has perdido 500.000 euros, ¿no? Claro, es mucho. Y entonces, esto a la compañía aseguradora le asusta muchísimo, con lo cual pedirá a otro actuario de la otra parte que valore a ver si realmente son 500.000 euros o lo que salga, ¿no? Entonces, al final es una especie de negociación entre dos actuarios en el cual, porque ninguno de los dos actuarios sabe qué va a pasar, ni sabe exactamente cuál sería la cifra, no la sabe nadie, no somos Dios, ¿no? Estamos aproximándonos con probabilidades con las que estamos, claro, que estamos de acuerdo, que los dos vamos a utilizar las mismas probabilidades, que los dos vamos a utilizar los mismos criterios, ¿no? Y luego, a partir de aquí, es cuando haces la demanda.
María Reyes, ¿dónde os podemos encontrar para quien necesite un actuario y todavía no sabe que existe Fidias Actuarios?
A ver, nosotros estamos en el teléfono 93-244-89-80 y estamos ubicados en la calle Bailén número 21 de Barcelona.
Vinga, doncs ja ho sabeu, a més tenen la seva web, actuariosbarcelona.com, Fidias Actuarios, 93-244-89-80. María Reyes Pérez Domingo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.